Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Informació que ampliarem, com dèiem, aquí a RAC1, que hem conegut l'informatiu de les 5. La principal patronal del Japó, i canviant radicalment de qüestió, ha recomanat als empresaris concentrar la setmana laboral en només 4 dies i no 5, per reduir així les possibilitats de contagi. L'emergència sanitària per coronavirus ja va portar bona part de la població cap al teletreball i veurem si el següent pas passa per aquest nou canvi, que en aquest cas repercutiria amb l'horari de treball i deixa saber, suposo que també, pel que fa a, en fi, el que és les nòmines de les hores treballades. Saludem a aquesta hora en Xavier Salai Martín, catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No és la primera vegada que es parla d'aquesta possibilitat. De fet, l'empresari Carlos Slim ja va proposar fa uns anys una jornada, en aquest cas, de 3 dies treballant, 11 hores i 4 dies de descans. La pregunta és si això és, en fi, allò que se'n diu pur parler, o estem abocats a tard o d'hora a anar cap aquí, cap a aquest teletreball, i amb menys hores de treball al que seria, menys hores de setmana laboral, al que seria els llocs de feina.
A veure, no sé si aquí acabarem anant amb menys hores de feina, però el que sí que passa és que el Covid, ja ho hem explicat algunes vegades en aquest programa, el Covid accelera tendències que ja existien, i en aquest cas el Covid posa al descobert dues coses que poden fer canviar o poden accelerar aquestes tendències. Per una banda, posa manifest el perill de les aglomeracions, i en particular les aglomeracions en llocs tancats, ja siguin discoteques, bars i coses d'aquestes, però també i sobretot el metro. Si t'hi fixes, les ciutats que més han estat castigades pel Covid han estat ciutats que tenen grans sistemes de metro. I és que el metro, diguem, és el lloc ideal pel virus, perquè el virus es transmeti d'una persona a una altra. Són llocs on la gent està molt a prop, són llocs on l'aire no circula i, per tant, és fàcil que el virus es transmeti. Això fa que molta gent de sobte tingui por a pujar al metro, no només aquí a Barcelona, a Nova York, per exemple, la cosa és un escàndol, perquè clarament el vehicle que més va contribuir a la transmissió a Nova York, que és segurament la ciutat més castigada del món, va ser el gegantí sistema de metro que hi ha. I per tant, aquesta por, és possible que, ara la gent té por, clarament, però és possible que aquesta por quedi pel futur. Recordeu que quan vam tenir els atemptats de les Torres Bessones, que tot el món va veure per la televisió, doncs, diguem, va quedar una por a volar, una por a que hi hagués terroristes en els avions, que va fer que fins ara mateix encara estiguem, doncs, passant controls de seguretat quan anem a l'avió, que no són els mateixos controls de seguretat quan anem amb l'AVE, per exemple. L'AVE és una cosa molt més laxa, però els avions és una cosa... La por que ens ha quedat que facin explotar un avió és tan gran que hem pres unes mesures brutals. És possible que doncs amb això també passi amb el coronavirus. Un cop aquest virus desaparegui, seguim tenint por de que hi hagi altres possibles pandèmies, altres possibles virus en el futur, i per tant que quedi amb nosaltres aquesta por. Si aquesta por queda, doncs una de les coses que farà moltes empreses i molta gent és dir, escolta'm, no volem agafar el metro, no volem anar en metro. Llavors hi ha dues alternatives. Una és agafem el cotxe i col·lapsem les ciutats i cada cop que has d'anar a treballar doncs et tires 3 hores diguem, a dins del cotxe, o canviem la manera com treballem. Una de les maneres que podem canviar, una de les coses que podem fer és treballar menys dies i més hores, Està per veure si la suma total d'hores de la setmana podria ser igual o podria ser inferior, però podríem treballar les mateixes hores, però en lloc de dividir 5 dies a 8 hores, que sumen 40, doncs fer 4 dies a 10 hores, que sumen 40 igualment. D'aquesta manera, tothom s'estalviaria un dia de feina, un dia de viatges, un dia de metros, un dia de col·lapses, i això, aquesta és la proposta dels japonesos. L'altra cosa que estem descobrint, que l'acabo de mencionar, és que això del teletreball, doncs potser no va tan malament. Hi ha unes eines, ja existien unes eines, ja hi havia empreses que començaven a enviar alguns dels treballadors a casa seva els divendres perquè treballessin des de casa. De sobte tots ens hem vist obligats a fer-ho, de sobte tots hem descobert unes eines que sabíem que existien però que no les utilitzàvem. Jo mateix he hagut de fer classes i conferències online, cosa que no havia fet mai, tot i que sabia que hi havia gent que feia conferències i que feia classes online, i de sobte dius, mira, pues no està malament. Doncs potser alguna classe la podríem fer online, o potser alguns dies a la setmana en lloc d'anar a l'oficina podríem fer-ho online, potser algunes de les feines, algunes de les tasques d'algunes de les feines de totes les empreses no cal que siguin presencials, i per tant en la mesura que ens podem estalviar de tenir tots els treballadors tot el dia en un edifici, diguem, cosa que genera perill per estar massa a prop els uns dels altres, doncs potser també a base de fer teletreball podem alleugerir aquests contactes. I per tant hi ha aquestes dues tendències. Una és potser treballar menys dies, i segona, potser alguns dels dies o algunes de les persones a treballar des de casa.
Jo li volia preguntar perquè sobre una qüestió, i és que a la seu que Microsoft té al Japó, l'estiu passat es va fer una prova per veure si aquest model podia funcionar, això de treballar 4 dels 5 dies, i es va donar festa els divendres a tots els treballadors. I amb una jornada de dilluns a dijous, diuen a aquesta seu de Microsoft al Japó que la productivitat va créixer fins a un 40%. Jo li volia preguntar com es mesura la productivitat, és a dir, com se sap que va augmentar un 40% fent en aquest cas menys hores. Com es calcula això?
A veure, la productivitat és la quantitat de coses que fas cada hora. I aleshores la productivitat és diguem, hi ha llocs on es pot mesurar molt bé, perquè diguem, si fas, jo què sé, caixes, doncs mires el número de caixes que has fet. Hi ha llocs que es mesura no tan fàcilment, si has de fer comptes de comptabilitat, doncs és més difícil mesurar quants en pots fer cada hora. Però, diguem, d'alguna manera totes les empreses intenten mesurar la producció o la feina que fa cada treballador, i per tant la quantitat de coses que es fan per hora seria la productivitat. Aleshores, hi ha feines que sí que es pot augmentar la productivitat a base de treballar menys, sobretot si tu pots descriure quina és la producció que has de fer. És a dir, si tu a un treballador o una treballadora li dius, escolta'm, tu has de fer dos informes a la setmana, m'és igual les hores que t'hi tires, dos informes de qualitat durant la setmana, o has de fer, jo què sé, 14 nines, i no et diuen les hores que has de, diguem, les hores que has de treballar, simplement has de fer 14 nines o dos informes. Aleshores la gent diu, escolta'm, si vaig molt més ràpid, si perdo molt menys temps anant al lavabo o parlant amb els altres o xequejant l'e-mail, etcètera, etcètera, doncs podré sortir i marxar cap a casa abans. Si jo l'únic que haig de fer és això i ho tinc fet en dues hores, doncs per què m'hi haig d'estar buit? Fixa't que en aquest cas la producció seria la mateixa, les hores menys, per tant la producció per hora augmentaria. I això és el que Microsoft diu, que en les feines que ells van avaluar la cosa va funcionar així. La gent es va espavilar més ràpid i, escolta'm, tinc la possibilitat de marxar cap a casa un cop acabo la feina. Clar, si tu et diuen tu has d'estar 8 hores aquí, facis com ho facis, doncs potser no tens pressa a acabar les coses, no? Simplement clar, estàs allò xequejant l'e-mail, ara faig això, ara faig allò...
No ve d'una hora.
I és possible, en algunes tasques, és possible que sí que augmenti la productivitat. Sí.
Bé, el senyor Marcelí, però, té un punt de vista...
Diferent
al respecte de les hores de treballar pel que fa al teletreball, senyor Marcelí.
Exacte, perquè està, vostè ho acaba de dir també, com es mesura la productivitat. És difícil de mesurar amb segons quines coses, però hi ha el perill que vostè digui, bueno, vostè ha de fer, doncs miri, 10 nines a la setmana, doncs clar, hi ha el perill que des de casa o no des de casa vostè acabi treballant 14 o 15 hores seguides per poder arribar amb aquesta productivitat que li demana l'empresa. Aleshores això arriba una mica a l'esclavatge.
Sí, però, diguem, passa... Diguem, jo li podria dir, a veure, senyor Marcelí, vostè fins ara què feia? Doncs vostè fins ara, amb 40 hores a la setmana, feia 14 nines, d'acord? I no és esclavatge, diguem, és vostè, 14 nines, ara, vostè, a partir d'ara, faci les 14 nines, vostè m'ha de fer 14 nines a la setmana. Tiris el... Ja sabem que, com a mínim, vostè pot fer 14, perquè ja ho hem vist. No? 14. Llavors no té cap sentit que vostè en tiri 80. Ara, sí, clar, si a casa doncs, es posa el jacuzzi a fer la venines, doncs potser sí que tardarà 80. Però ja sabem que vostè, en condicions normals, en pot fer 80. Si vostè ho fa més ràpid i mantenint la qualitat i vostè es pot quedar les hores, diguem, per fer el que vulgui, doncs és molt possible, i això és el que dèiem de Microsoft, que pugi la productivitat, no necessàriament o de cap manera hauria de comportar més esclavatge, perquè ja sabem si els objectius eren els mateixos que tenies a casa, diguem, quan anaves a la fàbrica, doncs no hauria de ser pitjor. El que sí que pot passar és que, i això jo pensava que és, per aquí per on anava el senyor Marcelí, és que hi ha moltes feines que requereixen del contacte humà. I vosaltres, els que feu el programa versió RAC1, segur que us heu adonat que vosaltres al dematí, quan prepareu el programa, és molt diferent preparar-lo cadascú des de casa seva que preparar o per videoconferència que el contacte humà. Moltes feines creatives requereixen, sobretot les creatives, requereixen el contacte humà. Si us hi fixeu, molt sovint quan teniu idees, no és quan esteu sols a sota d'un arbre i us cau la poma al cap com el Newton i de sobte us teniu la idea. Les idees normalment les teniu quan parleu amb altra gent. Algú et fa veure una cosa i en aquell moment se t'acut alguna cosa, la comentes i aquella cosa comenta, llavors canvia la idea i la interacció entre la gent és molt sovint el que dona la creativitat. La creativitat normalment no és una feina solitària. Les teories, les idees, la innovació no és una feina de llops solitaris, és una feina d'equip. I, per tant, moltes de les feines que sí que sembla en principi que les podríem fer a través d'internet, resulta que quan tu t'hi fiques, de veritat, doncs resulta que no les pots fer. Jo estic segur, no he parlat amb cap de vosaltres, com sabeu, sobre aquest tema, però estic segur que vosaltres us adoneu que sou molt més creatius, que us acudeixen molts més acudits, moltes coses divertides quan esteu junts, i en canvi cadascú a casa seva per separat, la cosa és molt més complicada.
Ja ho noto, ja ho noto amb ells d'ençà que estan a casa, que no, aquest programa no... A veure...
Ha fet un baixón, senyor Marcelí, ha fet allò que es diu en el seu argot, ha fet un baixón, ha fet un baixón. El Xavier Salé Martín avisava que un canvi en el model de treball pot tenir també conseqüències en molts més àmbits de la societat. Per exemple, què pot passar, professor, a la ciutat si la gent, a banda de que tingui por de les aglomeracions, es comença a imposar el teletreball i les oficines, doncs, clar, que les empreses no necessitin tants metres quadrats per ocupar tota la gent, sinó que hi hagi gent, doncs, que hi vagi doncs, uns dies a la setmana, i aquella oficina que, no sé, suposem, ocupa 400-500 metres quadrats, doncs ara amb 200 ja en tinguin prou. No sé com ho veu vostè, que també hi pot haver-hi un moviment en aquest sentit, de canvis pel que fa a les grans ciutats.
Sí, sí. A veure, les grans ciutats ara mateix tenen por, Nova York, que és on visc jo, doncs hi ha un pànic que hi hagi una estampida, que molta gent marxi, perquè clar, les ciutats s'han convertit, si el virus, si els virus, si les pandèmies de sobte esdevenen una de les principals preocupacions, igual que a principis de segle va ser el terrorisme i sobretot el terrorisme relacionat amb els viatges, amb els avions, doncs si ara passa a ser una font central de preocupació, hi haurà molta gent que dirà, escolta'm, hem de sortir corrents de les grans aglomeracions i, per tant, hem de diguem, marxem. A veure, el teletreball permet que passi això. Per molta gent que, diguem, si en lloc d'haver d'anar a treballar cada dia a Barcelona, doncs hagués d'anar a treballar o mai, o potser, perquè podria fer-ho per teletreball, o potser dos de cada cinc, o dos dies a la setmana, doncs de sobte viure a l'Escala no sembla una cosa forassenyada. L'Escala Barcelona cada dia potser seria una mica massa, però si has d'anar dos cops a la setmana, doncs escolta'm, pots viure a l'Escala, pots viure davant del mar, pots tenir... no tens les aglomeracions que tindries, i per tant molta gent preferiria, sobretot en un context de salut, en el que les ciutats poden ser percebudes com a perilloses, doncs molta gent podria marxar. En la mesura que molta gent d'aquesta gent marxi, aleshores, o en el cas de Nova York, molta gent podria marxar a l'estat del nord, que seria Connecticut, o el de l'est, el de l'oest, que seria New Jersey, no? Doncs si molta gent marxa, doncs òbviament això tindrà una repercussió sobre el preu de l'habitatge a les ciutats, sobre el preu del lloguer de les oficines. Tot i que les oficines podrien baixar de preu o podrien pujar, perquè llavors també hi hauria la cosa en el sentit contrari, és que no podrem aglomerar tanta gent en una oficina. És a dir, tindrem menys gent, però com que necessitarem més espai per cada persona perquè han d'estar distanciats, doncs potser necessitarem oficines més grans, o com que tenim menys gent necessitarem més petites. No està clar cap on tiraria l'efecte, però és possible que un número d'oficines disminuïssin, que moltes dels edificis d'oficines que tenim doncs haguessin de tancar, desapareixessin, s'haguessin de reconvertir en habitatge, i per tant aquí canviaria moltes coses. Una de les coses que podria canviar precisament seria la productivitat. Si us hi fixeu, al llarg dels mil·lennis hi ha hagut una tendència creixent a la urbanització. Cada vegada, si tu mires el número de persones o la proporció de la població que viu en ciutats, ha anat creixent exponencialment al llarg del temps. A l'any 2003, em sembla que vam arribar al 50%, òbviament fa 10.000 anys era 0%, a poc a poc ha anat pujant. A l'any 2003 vam arribar al 50% i ara diguem, abans del Covid, era gairebé el 85%. 85% de la humanitat viu en ciutats. I la pregunta és, per què tenim aquesta tendència a viure uns al sobre dels altres? Per què ens agrada tant? Una de les raons és que s'ha calculat que a les ciutats la gent és 50% més productiva que les zones rurals. 50% més productiva. És a dir, els salaris són més alts, la gent, diguem, com explicàvem abans, quan tu treballes envoltat d'altra gent, doncs ets molt més productiu, ets més creatiu, les grans idees de la humanitat sempre han vingut dels darrers 200 anys han vingut de les grans ciutats, de la interacció entre humans. I, per tant, en la mesura que la gent ara desaparegui de les ciutats i se'n vagi cap a les zones rurals, doncs potser acabarem sent més pobres. Cadascú de nosaltres ho farà pensant que no té efecte sobre el total, però el fet de que ens separem, el fet de que cadascú vagi a viure sol, aïllat dels demés per no contagiar-nos, doncs pot acabar fent que la productivitat de tots acabi sent més baixa, com passaria si això que heu fet vosaltres durant uns mesos doncs passés a ser la norma. Imaginem que ara diem, escolta'm, la gent de la versió RAC1 ja no es pot veure mai més entre ells, cadascú ha de treballar des de casa. Clarament la vostra productivitat es veuria afectada i la qualitat del programa es veuria afectada, els diners que rebríeu es veurien afectats i al final els salaris de tots vosaltres baixarien. I per tant també podria tenir implicacions sobre això, la desertització de les ciutats.
Bueno, estarem a veure què passa en els propers mesos. Com vostè li agrada dir, com que no som futuròlegs, bueno, en aquest cas vostè ja ho diu, que no és futuròleg, doncs veurem què passa, si això es produeix o no es produeix, veurem aquests canvis en els que estem abocats a viure'ls. Deixi'm preguntar-li, ara que parlava dels diners, d'una proposta que volia tirar endavant el Partit Socialista Obrer Espanyol d'eliminar gradualment el diner en efectiu, una mesura amb què es buscava evitar l'evasió fiscal, però que topa frontalment amb la postura del Banc Central Europeu. Segons aquest organisme, tant els bitllets com les monedes són de curs legal i no es poden suprimir. I, de fet, la Comissió Europea ja l'any 2010 es va pronunciar per dir que la norma ha de ser l'acceptació de bitllets i monedes en euros com a mitjà de pagament en transaccions minoristes. Per tant, professor, ha d'existir el diner en efectiu? I per què?
A veure, el diner en efectiu no és necessari avui dia, sempre i quan tothom tingui accés, òbviament, a targetes de crèdit, que seria l'alternativa, no? El diner efectiu, diguem, els papers i les monedes no són necessaris per avui dia perquè l'economia funcioni. Ara bé, sí que són importants, molt importants, jo crec, per mantenir un tema que sovint ens oblidem quan parlem d'economia, però que és molt important quan parlem de la societat, que és el tema de la privacitat. Ja sabeu tots vosaltres que diguem, els darrers anys hem estat tots preocupats per si Facebook, Google, Amazon, el govern dels Estats Units o de la Xina o el govern espanyol ens espiaven. I tots hem defensat la idea de que els poderosos no han de tenir el dret a espiar a la gent normal. I és per això que hem fet lleis i hem passat tot tipus de regulació per evitar que les nostres dades, doncs, siguin utilitzades de manera que nosaltres no sabem, oi que sí? El debat de la privacitat i la llibertat de tenir una vida privada, doncs, l'ha de guanyar la privacitat, l'hem de guanyar els ciutadans. Fixeu-vos que el diner és l'única manera, fins ara, l'única manera de poder comprar coses de manera privada. Quan tu pagues amb una targeta de crèdit, doncs queda en l'ordinador de la Caixa o a l'ordinador del Sabadell, sí, sí, o del Santander, o que sigui, queda allà marcat, escolta, el Toni Clapés ha comprat això avui, a aquesta hora, en aquest lloc. Per tant, els senyors de la Caixa i del Sabadell i el Santander saben on eres tu en el moment aquell, saben què has comprat. I per tant, mirant només els extractes del que fas amb la targeta, poden més o menys adivinar la teva vida. I no sabem ben bé què faran amb aquestes dades. Diguem, si de sobte el govern decideix que obliguen a les empreses aquestes a donar-los les dades, doncs de sobte perds la privacitat. I de sobte el govern sap tot el que fas. I no és que diguis, no, és que si no fas, no fas coses il·legals, doncs no tens res a amagar. No. Escolta'm, jo quan googlejo coses, busco Google, o quan compro Amazon, o quan poso coses a Facebook, no faig res il·legal, però no em dona la gana que aquestes empreses m'espiïn, oi que no? Doncs de la mateixa manera, de, diguem, obligar a tothom a comprar amb targetes de crèdit, li dones al govern una possibilitat d'espiar-te constantment, que a mi em desagrada. I en aquests moments no tenim cap altre mecanisme de pagar les coses d'una manera anònima. Hi ha la possibilitat, tecnològica ja existeix, però ningú la fa servir, que serien les criptomonedes. Les criptomonedes precisament són això. Seria una manera de garantir la seguretat que dues persones que es compren i venen coses i s'intercanvien diners, doncs de fer-ho d'una manera segura, però que a la vegada no hi hagi un ordinador a la Caixa que sàpiga què està passant. Seria una manera de mantenir l'anonimat i poder mantenir la seguretat de que tu te'n refies de que l'intercanvi ha estat vàlid. Això només, fins ara, només es podia fer amb els diners, les criptomonedes ho podrien arribar a fer, però de moment les criptomonedes no serveixen per això. De moment les criptomonedes són uns ens per especular, que pugen i baixen un número extravagant de punts percentuals cada dia, i per tant són molt inestables, i no, diguem, no pot ser que una cosa, que una càmera de fotografia avui valgui 100 euros i demà valgui 400 euros simplement perquè el bitcoin ha pujat o ha baixat. I com que fins que no s'estabilitzin les criptomonedes, això serà purament especulatiu, i per tant jo crec que no hi ha alternativa al diner. Per tant, no perquè funcioni l'economia, però sí per mantenir la privacitat. A mi no em dona la gana que el Pedro Sánchez o el PSOE m'espiïn i sàpiguen exactament què vaig, i això no vol dir que faci res il·legal, simplement no vull que m'espiïn, i per tant hem de mantenir, jo crec, que a tota costa els diners.
Sí, no, disculpi, però l'argument era per evitar l'evasió fiscal.
Sí, aquest és l'argument obvi que fan servir tots. Els altres també fan servir l'argument de que si tu ens dones les dades a nosaltres, doncs nosaltres podem servir-te millor. I si jo ja entenc que ells tenen uns arguments per controlar-nos, però jo no vull que em controlin. Que tinguin arguments per controlar-nos no vol dir, escolta, si no volen fer servir l'evasió fiscal, si no volen que hi hagi evasió fiscal, doncs que controlin millor. Però no que ens obliguin a tots a estar espiats constantment, que canvin les lleis, que canvin les regulacions, que no permetin a les empreses a tenir la seu fiscal a paradisos i no perseguir-ho, que controlin el rei, que facin tot de coses si volen evitar l'evasió fiscal. El que no val és dir, escolta'm, per evitar l'evasió, doncs ara tots heu de despullar-vos i estar constantment controlats pel govern, perquè així en qualsevol moment nosaltres sabem què heu gastat, què heu comprat, a on ho heu comprat, a quina hora ho heu comprat, quan heu pagat, quants diners teniu al banc. Escolta'm, no, no, la vostra feina és que no hi hagi evasió, doncs feu-ho, però no, això no és un bon, no, una bona justificació per espiar-nos. La nostra llibertat de mantenir l'anonimat i de fer mantenir una vida privada, jo crec que està per sobre de l'evasió fiscal.
Professor, avui ho hem de deixar aquí. Li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat i ens hagi posat llum una vegada més. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. A reveure.
Adéu-siau, bona tarda. Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia i professor a la Universitat de Colúmbia.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.